Avui al matí de Catalunya Ràdio volem parlar d'Europa, volem parlar del tractat de Schengen i reflexionar sobre si estem o no davant d'una crisi dels pilars fonamentals de la Unió Europea. Econòmicament, cada cop hi ha gent més escèptica amb l'euro i ara la cancellera alemanya Angela Merkel proposa unificar jubilacions i vacances. Però, deixant l'econòmica, ara la crisi ha arribat a les fronteres amb la possible revisió de Schengen. El Parlament Europeu alerta d'un retrocés en la integració europea i, diem alerta perquè amb el tractat tant aquest òrgan com la Comissió Europea no hi poden fer res. Els estats membres han deixat clar que les decisions sobre Schengen les prendran ells mateixos. Jaume Masdeu, corresponsal de Catalunya Ràdio Brussel·les, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta és més o menys la situació, no?
Sí, tenim hi ha una majoria de països dintre la Unió Europea favorables a una flexibilització d'aquest tractat de Schengen. No seria tant a l'última reunió de ministres d'Interior. En principi semblava que es descartava entrar a modificar directament el tractat, però sí a flexibilitzar-lo. És a dir, a fer, d'alguna manera, a contemplar la possibilitat que, per motius com podrien ser, per exemple, la pressió migratòria, es poguessin tancar en moments determinats a les fronteres internes. Fruit una mica de tota aquesta pressió que comentaves, que ve de fora i que es busquen una sèrie de problemes, quan jo crec que obertament no hi ha un motiu objectiu per modificar, almenys per aquest motiu de la pressió migratòria, les fronteres internes. Pensa que s'ha muntat tot això arran de 25.000 persones que han arribat a Itàlia.
A Lampedusa.
A Lampedusa.
A Berlusconi.
Exacte, però parlem de 25.000. D'aquests mateixos refugiats, Egipte i Tunísia n'han anat 600.000. A veure, hi ha, diguem-ne, una part d'oportunitat o desoportunitat política en l'utilització, però problema objectiu jo crec que no n'hi ha.
També hi ha els danesos, eh?
Llavors també hi ha els danesos que, amb l'argument de controlar la criminalitat, han anunciat un control, que cal veure com serà, de la frontera, que parlaven com si fos més un control de mercaderies, que és dubtosament legal segons Schengen. Això és una de les coses que està examinant la Comissió Europea, però també és d'aquells casos que s'anuncia la mesura com a lluita contra la criminalitat. Jo tinc alguns dubtes que, diguem-ne, el gran problema de la criminalitat en aquell país, diguem-ne, sigui els criminals que entren a través de les fronteres. No, més aviat s'ha de veure tot amb l'òptica de que hi ha un partit populista més d'extrema dreta, doncs, que ha guanyat força i que posa les seves condicions.
Doncs a veure què amaguen aquests intents de reforma. Ens acompanya la secretària d'Estat d'Immigració i Emigració, la senyora Anna Terrón. Senyora Terrón, molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvinguda. Escolti'm, perquè estem qüestionant un dels pilars de la Unió Europea, com és ja parlar de que Schengen cal retocar-lo per unes qüestions específiques de les quals Schengen ja en parla.
A veure, estem parlant de la lliure circulació de persones a la Unió Europea, perquè Schengen a vegades és una paraula que...
Fa bé, d'aclarir-ho.
Estem parlant de la lliure circulació de persones i estem parlant d'una Europa on hi ha forces, i en tenim aquí també, que han decidit reeditar l'Europa de la por a l'altre. Ho explicava molt bé ahir l'alcalde de París, de la Noé, que estava aquí en un acte amb Jordi Hereu, i explicava molt bé com es construïa això, no? Es genera una sèrie de problemes i després s'explota la por de la gent davant d'aquesta situació difícil i de crisi, i es dona la culpa a un altre. Pot ser l'immigrant, pot ser el del país del costat. En el cas de Dinamarca, és clar, és que són els alemanys, que ja és una mica com més difícil de creure, no? I l'Europa de la por a l'altre ja sabem com acaba. Acaba malament. Per sort, veiem gent i gent aquí en una plaça, als que jo francament els hi vull donar les gràcies per ser-hi i per pensar que les coses, quan no van bé, s'ha de dir i s'han de fer d'una altra manera.
Apunten als grans partits, no sé com ho viu vostè.
Jo ho visc molt bé, jo insisteixo que crec que se'ls ha de donar les gràcies, perquè els que hi som també pensem que hi ha moltíssimes coses que s'han de fer d'una altra manera i que ja és moment, després de 30 anys de transició, de treure'ns algunes cotilles i que també el sistema
suport,
de partits funcioni d'altra manera.
Van donar suport a les reformes que hi havia al nord d'Àfrica, en alguns països àrabs, que van començar, ni que sigui formalment, amb unes condicions semblants, i van acabar, doncs, o encara no han acabat, però en alguns casos amb canvis de govern, etc. Vostè estaria d'acord en que la cosa arribés fins aquí o no?
A veure, nosaltres no vam donar, estem donant suport el que està intentant fer alguna gent al nord d'Àfrica, que és una transició a la democràcia. Jo crec que no podem simplificar les coses que passen al món, i aquest és un país democràtic. Evident. És un país democràtic amb reformes estructurals importants que s'han de fer dins del sistema democràtic. I, per tant, per sort, tenim moltes altres maneres de canalitzar les coses. Per sort, la gent no s'està jugant la vida en una plaça.
Evident, però a través de les urnes estan demanant no vots per algú.
Hi ha gent que demana no vots, hi ha gent que demana... Jo crec que el que és evident és que hi ha una reforma a fer, segurament també electoral, en el nostre país, que permeti que la participació política s'articuli molt millor. I crec que això és una obvietat, i que, vaja, els que coneixem les coses des de dins també ho pensem.
Per què no ho han fet abans? Però, doncs...
Perquè és molt difícil. Jo per això deia que crec que se li ha de donar les gràcies a la gent que surt i senyala els problemes amb el dit. Gràcies per no importar-los-hi tot a res, i gràcies per tenir l'interès que les coses canviïn.
Però quasi que alguns haurien de dir perdó més que gràcies, no?
També, segurament també.
Perquè ho podien haver
fet.
Sí,
segurament també. És molt... A veure, hi ha una cosa que jo crec que és òbvia, no? I per això estem parlant del que estem parlant. La pressió fa que el món polític vagi d'una manera o vagi d'una altra. Estàvem parlant de Dinamarca, i com deia el Jaume Masdeu, l'existència d'un partit d'ultradreta ha fet que uns partits que segurament no haguessin actuat de la manera que han actuat estiguin disposats, a canvi d'un pacte que necessitaven al Parlament, a dir una animalada com que tenen un problema de criminalitat en relació a la frontera amb Alemanya. Per sort és amb Alemanya, els alemanys han protestat una mica. Però si només hi ha aquestes forces, és a dir, si el malestar es canalitza només a través d'opcions d'extrema dreta, d'opcions regressives, d'opcions, com li deia, que intenten arribar a l'Europa de la por a l'altre, on és molt fàcil manipular la gent, és molt difícil canviar en un altre sentit.
I com ens deia el
Masdeu, quan tu tens la pressió també contrària, jo crec que les gràcies les dono per això, perquè aquesta pressió ha de fer que es plantegin les coses d'una altra determinada manera.
Anem per la qüestió immigratòria a Europa, que és a l'inici de la nostra conversa, i com deia Jaume Masdeu, sembla que els arguments que esgrimeixen els danesos o que esgrimeixen alguns països d'Europa després de l'episodi de Berlusconi amb els visats, amb la gent que els arribava, el que posa de manifest és que és bastant fràgil això, perquè el tractat de Schengen ja admetria que en aquests supòsits que ells diuen es funcioni o es pugui fer aquest control fronterer, no?
Evident. Schengen preveu que per raons de seguretat, que no és el cas, i per raons d'ordre públic, i per raons d'ordre públic, es puguin reintroduir de manera temporal, amb un cert control, etcètera, mecanismes de control fronterer. És absurd pensar que no pots reconduir qualsevol situació de dificultat a un problema de seguretat i d'ordre públic. El que passa és que estem davant una altra vegada d'una situació mediàtico-virtual.
Bueno, però hi ha molts països que estan per això, Europa.
Però, a veure, no. Jo vaig ser al Consell de Justícia Interior l'altre dia. És veritat que vam viure una cosa insòlita. Segurament la versió que li va donar el ministre danès, el Jaume Masdeu, i la que ens va donar nosaltres, no acaba de coincidir, oi, Jaume?
A veure.
Que això ens hi vam trobar amb una certa perplexitat, perquè, és clar, després, quan contrastes les coses, et quedes amb una certa perplexitat. I encara no sabem molt bé què farà Alemanya. Esperem que li diguin a la comissió que sí que té el deure de controlar els tractats. Però... estem davant d'una cosa virtual en la qual uns senyors amb un problema de fronteres, que nosaltres n'hem tingut de més greus, l'any 2006 van arribar
i es van trobar sols
persones a Canàries. No, es va posar en marxa Frontex Marítim, que ha fet disminuir molt.
Europa va ajudar,
però és que nosaltres vam anar a demanar a Europa coses que eren raonables. Per exemple, un sistema de control fronterer marítim conjunt que funciona i funciona no només en el sentit de que hi hagi menys arribades, sinó també menys gent que mori al mar, no? Perquè la detectes. I vam crear un sistema amb Europa, però sobretot impulsat per aquest país de relació amb els països d'origen. Ara ens trobem en una situació absurda, que és que arriben 20 i pico mil, segons Itàlia, 18 mil, segons la comissió, persones a Lampedusa, i ens posem a mirar les fronteres interiors de la Unió. Que no sembla,
o sigui, fins
que no
i tot, sentit.
Que des del punt de vista de l'acció política necessària davant d'aquest fenomen tingui sentit.
Ens queda un minutet, només perquè em valori. Li preocupa que la xenofòbia o que certs discursos s'instal·lin en països d'Europa o fins i tot a casa nostra quan les eleccions estan pel mig?
Miri, hem vist dir mentides, per exemple, aquí. Simplement mentides, coses que són falses, com que els immigrants poden portar malalties. No hi ha cap evidència empírica. Si la política s'instal·la en aquest nivell d'utilitzar fins i tot mentides per aixecar la por de la gent, insisteixo, anem cap a una Europa molt difícil. Jo espero que hi hagi una reacció, i una reacció forta, a les urnes i fora, per intentar combatre això.
Senyora Torra, moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Jaume Masdeu, una abraçada.
Molt bé, per tu també.